En un momento dado ganaremos, pero ahora me toca hablar, es el problema.
Estos ataques son como mosquitas, quiero decir que no tienen ni la mínima importancia. Entonces, si no tienes el balón, automáticamente hay que correr. Y no es nuestra gran fuerza. Nuestra fuerza es tener el balón.
O 2-0 y cambiar la tortilla, ¿no?
Te he engañado otra vez, tú. Te he engañado otra vez, tú.
La primera tropieza viene 2 días más tarde.
Sí, pero si somos 4, será para entrenar o domino.
Con las tradiciones ratoncitos que suben cuando las cosas están así.
Te van a dar el plumo de oro porque un tico, ya estás un poco descentrado.
Sin aquí es un bien futbolista. Aunque aquí en España somos famosos sin devorar a muchos jugadores.
Bueno, tenía manos y pies muy grandes. Entonces, puede ser los pies para jugar y los manos para cobrar. O de portero.
Es como María. José María, es un chico.
Yo creo que hay un dicho en holandés, ¿no? La sopa nunca come tan caliente como se sirve.
Hay un dicho en Holanda que un paloma no hace verano.
Porque uno se puede tocar una vez a la piedra, pero dos no. Y por esto no se puede fiar ni bueno, como se dice en holandés, ¿no? Ni una uña cortada. Si cortas la uña, ya lo vemos, ni una uña cortada. Es una tradición que no sale en el castellano, pero es un dicho.
Puedo excusar un poco por la gran calidad de castellano que hablo.
Res, 3 i 20, passen un pot de les 3 i 20. Molt bones tardes, benvinguts un dia més en els esports de COPE, després d'aquesta Setmana Santa, i evidentment acabem d'escoltar ara algunes de les frases que quedaran sempre en el record d'en Johan Cruyff, el mític jugador i entrenador del Futbol Club Barcelona, que es va morir aquest passat divendres a l'edat de 68 anys. Per això, avui, des de COPE Menorca, li hem volgut retre el nostre particular homenatge i han volgut fer un programa especial dedicat íntegrament a la figura de sastre holandès. Per això, ja tot d'una ens posarem en matèria i per això tenim com a convidats personatges destacats i que segur que tindran alguna cosa a dir sobre en Johan Cruyff. M'acompanya primer de tot com a tertulià a la meva dreta en José Luis Bosch. José Luis, bones tardes.
Molt bones tardes a tothom.
Què tal? Com ha anat la Setmana Santa?
Ah, l'entrevessada.
Molt de formatjada, no?
Ben prou.
Que és de brossat, de formatjada.
Sí, ja m'agrada tot.
T'agrada tot. Tinc aquí a la meva esquerra, que avui ve una mica com a tertulià, però sobretot ve com a convidat, en Charlie Gené. Ell és el president de la penya barcelonista de Ciutadella i a la vegada persona que va tenir contacte constant amb en Johan Cruyff. Charlie, molt bones tardes.
Hola, bones tardes, Tom.
A l'esquerra d'en Charlie Gené us acompanya avui la mítica porter ciutadellanc Joan Capó, qui va coincidir a principis dels anys 70 amb en Johan Cruyff en el Futbol Club Barcelona. Joan, molt bones tardes i gràcies per venir.
Bones tardes.
I d'hora, més que tirant cap a l'esquerra d'en Joan Capó, us acompanya avui en Paco Serrano, qui també en el seu dia va vestir la camiseta del Futbol Club Barcelona i que a la vegada també ha estat moltíssims d'anys entrenador aquí a Menorca. Paco, bones tardes.
Bones tardes.
Res, companys, evidentment començarem a xerrar ja sobre la figura d'en Johan Cruyff, una persona que, com dèiem, va morir a la clínica Teknon de Barcelona, que ha passat divendres, una notícia que va agafar per sorpresa a tothom, perquè feia 20 dies, l'havien pogut veure encara en el circuit de ses motos GP, i que ningú pràcticament es podia imaginar que s'abasta de sa malaltia estigués en un estat tan avançat. Començaríem per tu, tal vegada, Charlie, amb el teu cas, a divendres, com vas rebre i on vas rebre sa notícia de sa mort d'en Johan?
Sí, mira, vas rebre sa notícia quan sortia, precisament, del camp de l'Orient, que havia anat a veure jugar.
Semecap.
I hi havia, precisament, aquest matí, va jugar al Barça contra l'Orient. I, francament, quan anava a casa, Rip i sa filla anava, meu, anava i diu, papa, saps què hi ha? Dic, què hi ha de nou? diuen Cruyff mort. Diu, va, que no fotis. Mira, que, i acabava de ratllar amb aquest senyor delegat, Antonio, que un home que eres delegat d'allà, i van ratllar totes les categories, i vas quedar totalment una notícia inesperada totalment.
Sí, sí. Res, Joan, Joan Capó, em vesteu a casa, com vas rebre la notícia?
Sí, no, la vaig rebre per la ràdio o per la tele, un noticiari, i també vaig quedar molt sorprès, vull dir, no era una notícia per aquell moment.
Clar, sabíem que estava malalt, però no feia massa, l'havíem vist, sí, encara.
Sabia que estava malalt, però no havien donat un seguiment d'informació de la malaltia seva, vull dir que havia donat la notícia del càncer aquest, però la veritat és que no havien sabut res més, o per lo menys no
sí, en rellaven poc, en rellaven poc.
I clar, va ser una notícia bomba.
Sí, sí. I Paco, com esteu, Carme, tu vius envoltat de diaris i de premsa pels quatre costats, allà a la impremta, com...
En canvi, lo recibí con el móvil.
Amb el mòbil,
con el mòbil.
Avui en dia.
Sí, i fue una sorpresa enorme. Me quedé helado... No supe ni cómo reaccionar, para mí era un ídolo y para todo el mundo del Barça era un ídolo. Lo adorábamos todos, entonces me quedé... no me lo podía creer.
Molt bé, i José Luis, tu amb el teu cas?
Sí, també concretament per la ràdio. Anava a acabar a casa nostra amb el cotxe i van dir, última hora, pues, s'ha mort en Cruyff. Et va deixar descol·locant, no?, perquè el que dèiem... ho sabem, però ningú ho vol i sembla que no passarà, o perquè avui en dia, gràcies a Déu, les tècniques han millorat molt i sempre un pensa que guanyaran el càncer, però no ha estat aquest cas.
Molt bé, començaríem xerrant per lo darrer, el que ratllàvem ara, Joan Capó, fora micros, quan ets arribat aquí en els estudis, la carta que ha sorprès a moltíssima la gent, la carta que ha escrit en Jorge Valdano, que sí. Evidentment va ser un rival directíssim d'en Johan Cruyff, i no sé, compta-mos, t'ha sorprès, no?, una mica.
Sí, vull dir, ha estat un pot de sorpresa. Bueno, per internet, que sempre aixurós un moment és diari, i en el periòdic de Catalunya sortia pues, una senyora carta...
Que és el que més t'ha sobtat del que escriu en Valdano?
No, el que m'ha sobtat és la carta, sí, vull dir, tota la carta feta, aposta per ell, i la relació que tenien amb ell, vull dir que d'un principi un poc tensa, jugadors, després entrenadors,
sí.
Però la veritat és que havien acabat molt bé seguint amics, inclús estaven esperant trobar-se i xerrar dies antes de morir-se, vull dir que, i bueno, la veritat és que està molt content perquè dius, gent, és un rival sempre o per almenys sí. Ratllen de futbol,
sí, sí.
És un tema que aquí haurien de diferenciar de tot,
sí senyor, sí, jo voldria afegir només unes paraulotes que també la delegació que van enviar a Madrid i van anar en persona amb Florentino
i amb Butragueño,
és un detall perquè a vegades hi envien segons o tal, en Florentino va quedar de xapó,
sí.
Anar personalment allà,
tens razón.
Són detalles que s'han d'agrair. Va dir, escoll, és obligació seva, vale? Però ho va saber fer,
sí, sí.
I les fetges que eren Setmana Santa, Divendres Sant, en fi.
Jo te diré que marcó una època. No havia futbolistes com ell. Era únic i además un genio. Estava por delante de su tiempo. Hacía cosas que los demás no sabían hacerlo. Nos quedábamos embobados todos, o sea, era el ídolo de todos los futbolistas en su época, porque hay futbolistas que le pegan con el interior, que le pegan con el empeine, con el tacón, pero con el exterior como le pegaba él, no le pegaba nadie. Y luego el cambio de ritmo que tenía y las bicicletas que hacía, no lo habíamos visto lo que hacía él, y era algo que todos sus compañeros, que Juan, que estuvo con él, se quedaban embobados.
Bueno, tengo que decir que ell pensa que venia d'una escola holandesa que feia anys que jugaven d'aquesta manera, i la sort que tenia era que ningú ens hi deia res. Tu aquí feies una bicicleta i a la segona t'embalaven, anaves a parar a dins els pòssos, i era, encara no hi era. I allà, clar, tenien una certitud aquesta de jugar com a futbol, i clar, va venir aquí. Jo me'n record que l'havia vist un mes antes de fitxar en la selecció holandesa a Holanda, no sé com triguin equip, no me'n record, perquè fa anys d'això, i és que van callar tots atontats, tots els del Barça que érem allà, que havien anat de pretemporada, van callar atontats de veure un equip
per vosaltres, Joan, és a dir, per jugar de Pesquera o ja en el Barça, devia ser un impacte, no? Quan vos van dir que en Johan Cruyff fitxava, sí, i jugaria amb vosaltres.
Sí, sí, va ser un impacte i tothom va quedar, com aturat, però, selecció va ser de zona, que vengui, perquè aquest, amb aquest, m'ho farà guanyar.
Sí, va canviar, va canviar la cosa.
Ja, sí, perquè... Sí. Jo venia de Ciutadella i dic, oi, dic, no guanyarà una prima, guanya. Mos va costar guanyar quatre partits.
Al principi, saps qui vau començar malament?
Sí, 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 sí.
Us en recordàvem.
Sí, jo me'n record. Vam perdre el Che, vam empatar Castelló, d'aquí partits, amb el Sant Andrés, toca va ser el primer partit que van guanyar, trob, o vam empatar.
I ell va empezar, empezó en octubre.
I ell va començar a estar.
En octubre. I se hizo campeón cinco jornadas antes de acabar.
400 setmanes antes, sí.
Després, quan va començar ell, ja pràcticament ja va guanyar tot.
I vino el 0-5 de Madrid, que estava ell, que estava Juan, el jugava Valentín, Pedro Valentín Mora.
Sí, jo el 0-5 que no hi havia anat, no, a Madrid.
No fuiste, pensava que havia anat.
Sí, a casa sí que hi havia estat. Però bueno, vull dir que era, una persona, vull dir, com ben normal, ben de sol.
És el que t'anava a dir.
Un talent de futbol, increïble.
És el que t'anava a dir, Joan, com a persona que en recordes de Johan Cruyff.
No, com jugador, vull dir, ben normal, però jo, clar, era, que era molt al lot.
Sí, home.
Nosaltres ens veiem amb l'Espanyolet.
Exacte, jugàvem amb l'Espanyolet i el va... Perquè com a jugador, clar, nosaltres encara érem joves, relances.
Sí, sí, sí.
La veritat és aquesta. I jo, personalment, l'he tractat més després d'entrenador.
Clar, jo tinc aquí davant ara un calendari de l'any aquest.
Aquí tenies la foto d'en Joan a plantilla quan va arribar amb el 74.
Sí, però clar, te feies a lo millor més amb la gent més jove, saps què vull dir?
Clar, ell venia com a figura, lògicament, i...
Sí, però no va desentonar, no?
No, te vull dir que aquí teniu el Jous i tu, lògicament, havies fet més bo de principi amb aquests, perquè ell no hi era, no havia arribat, clar.
Vam fer 20 i pico de dies junts per Holanda, i clar, hi vas convenir.
Aquí és veritat que hi ha gent molt jove, està, hi ha dos companys que jugaron conmigo, que Laguna i Juan Mas jugaron conmigo.
Hi ha Olmo, ja vull dir que hi ha el Lotz.
I luego hay una cosa que yo le quería preguntar a Juan. Sí, porque bajo mi punto de vista, él coincidió con dos personas en el vestuario que para mí eran dos grandísimas personas, y yo creo que eran los que para el vestuario era fantástico. Por ejemplo, tener a Ángel Moore de masajista, que era una bellísima persona, y luego tener a Papi Anguera, porque yo a Papi Anguera lo tuve 3 años en los juveniles y en el amateur, y era maravilloso, era un ser maravilloso. Entonces, yo pienso que ahí en el vestuario, con esos dos personajes, se hacía un calío y una vida familiar, yo creo que enorme. Yo desde fuera me lo pensaba, siempre me lo he pensado. Ha llegado Cruyff, está Papi Anguera ahí, y además está Ángel Moore. El vestuario debe ser una seda.
Sí, no, ho era, vull dir, era gent que vas arribar allà i ben igual que faguessin 5 anys que hi eres, com estàs? Vine aquí, pam, que te fa falta, vull dir,
trato senzill.
Un trato molt senzill, molt correcte, i n'Àngel també, vull dir, per Holanda, si sortíem a fer una volta, venien nosaltres amb els joves, perquè era... I demanava permís si podia venir. Dic, per favor.
Permís i tot.
Demanava, puc venir amb volta. Dic, per favor.
Eso lo he dicho porque los conocía a los dos. A mí, Ángel me curó una lesión y Papi lo tuve 3 años. Y Papi Anguera era algo maravilloso, maravilloso.
Sí, però era, bueno, era esa feina seua.
Sí. Pero siempre estaba al lado del jugador.
Sí, sí, sí.
Y siempre ayudaba al jugador.
Es mamo diu bastant Papi.
Papi. Me comentava Joan també que molts anys després d'haver estat en el Barça, una vegada en Cruyff va venir a jugar a Sabadell, i bueno, i va ser ell el que te va venir a dir coses a tu, no?
Va venir a Sabadell, ara no sé si va venir a jugar o venir en representació, bé, i clar, jo estaria en el vestuari, en el vestuari, i ell estaria dret, i clar, dius, a veure, què fas? Ja no me'l coneixo, jo, saps què vull dir? I ell, efectivament, va venir, i, escolta,
va venir, no sé, és un desfals, un detall de...
Dic, que no, dic, i tant que te conec, dic, és que me feia com a... Com a
i era ell és qui et va donar
sí,
qui va.
Sí, 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 ell va sí, donar sí, qui va, vull dir que... Per això dic que era molt correcte amb aquest...
Sí. Res, José Luis, sí que es va que és una... la deu de Johan Cruyff ha sobtat a tothom, no? Ho fèiem el comentari d'abans, de la carta d'en Valdano, de la visita institucional d'en Butragueño, d'en Florentino Pérez. Ha estat una mort que realment ha impactat a tot el món del futbol.
Sí, jo crec que potser nosaltres no tenim la sort de voler haver jugat, no?
Sí, ens cau un poc més tard, nosaltres, tu i jo.
Gràcies a Déu, en la televisió sí que has pogut veure cosa, però potser nosaltres el coneixem més com a entrenador.
Sí, sí,
com
sí.
Com la part d'entrenador, no? I clar, jo crec que en aquesta vida... el que passa a la història és perquè ha fet grans coses, o bones o dolentes, però no, a la fi grans.
Sí.
I realment, si miram els entrenadors en els darrers 25 anys del segle XX, quants entrenadors hi ha que hagin canviat el futbol? Pues que n'hi ha dos, el Arrigo Sacchi i el Johan Cruyff.
El Milan, sí.
Són els dos entrenadors que han fet un canvi que així i tot en els inicis molta gent no ho entenia, perquè a Toro Passado ara és molt bo de fer i en Johan, en Johan, sí, sí,
sí,
però,
ara molta gent que no...
Però també és bé, hi ha hagut una part és bé, en Johan ha posat un model futbolístic, hi haurà gent que li agradarà més, gent que no, tot són molt respectable, no? Però en Johan jo crec que ha instaurat un model futbolístic i també és bé, jo crec que també s'ha d'agrair a les persones que van confiar en ell,
clar, que va tenir el seu mèrit, que a vegades
estan a la sombra de que Puyet
no era un bon suïcidi,
perquè hi sortia de tantes documentals. L'any 90 el Barça va guanyar la final de la Copa del Rei amb el Madrid, i si no hagués guanyat segurament que l'havessin despedit, perquè sí, era molt qüestionat. O sigui, entrevistaven aficionats del Barça en aquella època per TV3 i deien que no entenen com juguen. És molt polit, per mi molt de gust, però... veïn d'homos per tot i no sabem què fan i dins per propis aficionats, no? I realment ell ha instaurat aquest model i gràcies a Déu tots els que han vingut darrere creuen en aquest model, no? I l'única manera de que es legat aquest famós que ratllen en Johan acabi o no és que arribi qualcú un dia a la directiva del Barça, que Déu vulgui que sigui molt d'anys, i que deixi de creure en
no,
aquest model.
No, ho faran.
Perquè això seria una pena, perquè realment tu te mires tot el que hem vingut, seria, per jo seria terrorífic, no? Perquè és curiós veure si història repeteix, no? Tu te mires el Dream Team i una frase dit per ell, per el propi Johan Cruyff, quan encara era viu, gràcies que Déu el tingui, no? Diu, quan hi ha un problema amb l'equipo, amb el meu equipo, diu, lo fàcil quan un equip no funciona és apel·lar a la física, a la personalitat, a la intensitat. I no, nosaltres quan la cosa no va bé el que hem d'aplicar és més model encara. Sí. No fa gaire, quan en Rijkaard se'n va anar, deien tots els diaris, tots l'entorn, deien que en Xavi i Iniesta podien jugar junts. Va venir en Guardiola i no. Diu, més model.
Sí, perdona que et deia, és que potser ha millorat.
Aposta.
Has fet de sistema, dic que hi ha hagut gent que potser l'ha millorat.
Jo crec que possiblement
se va depurar molt.
Has dit una gran cosa, Joan.
O té una
que segurament
una manera.
S'ha millorat. Sí, sí, sí,
però precisament, perdona-me, perquè ara anem a escoltar, aquest cap de setmana també he estat a SEMECAP jo, i vaig xerrar res a dos minutets, vam aprofitar que hi havia l'expedició del Barça aquí, i vaig poder xerrar res a dos minuts amb l'entrenador amb en Miquel Ángel Calderón, que és l'entrenador del Barça a la Via, i una mica, bueno, la línia que del que escoltarem és la línia aquesta, que la influència del joc del Barça d'en Johan Cruyff cap al Barça. Anem a escoltar el que mos deia en Miquel Ángel Calderón, entrenador del Barça a la Via.
Bueno, el vam assabentar com funcionem ara el tema dels mòbils, perquè tenim les alertes quan passem una notícia d'aquesta al món deportiu, l'esport, etcètera, i t'arriba una alerta ràpid.
Sí.
Vale? I llavors, bueno, amb moltíssima tristesa, no ens esperàvem la notícia, sabien que estava malalt, pensàvem que bueno, com ell havia dit, que ho estava intentant superar i tal.
Sí.
i bueno, una notícia inesperada, moltíssima tristesa, i al final per nosaltres o tothom que està allà al Barça sabem que és la persona que més ha influït per sobre de totes.
Exacte.
En lo que és el nostre estil de joc, la nostra metodologia,
sí,
la nostra filosofia de pensar. Ell és el, per mi, el creador de tot, i al final els que estem ara seguim les pautes que ell ens va donar un dia.
Ahir mateix vaig estar a Ciutadella amb l'Olaví i vaig veure l'escalfament de vostre de l'equip a la via allà a Ciutadella i bé, el famós Rondo, que d'alguna manera va ser ell, no?
Sí, correcte. No, el Rondo són els jocs de posició, de situació, com es diuen ara, perquè sempre tot es va millorant, però al final el que és l'essència, el que és el punt de partida, el que eren les directrius, al final, gràcies a ell, doncs, bueno, som el que som ara mateix.
Ja. Una darrera coseta. Clar, els nanos que han vingut aquí a jugar amb el Barça, evidentment, no van conèixer ni el Johan jugador, evidentment, ni el Johan entrenador, però m'imagino que aquests dies sí que hauran pres consciència realment de qui ha estat en Johan Cruyff pel Barça, no?
Ho saben, tots els jugadors del Barça ho saben perfectament, perquè al final els pares, els avis...
Clar.
Els hi transmeteixen que el que estan treballant al punt de partida era Johan, i al final som Johan.
Clar, molt bé.
Paco, que vam d'escoltar ara l'entrenador del Barça, no, a la via, que és la més fidel demostració de que el que en Johan Cruyff va començar a instaurar com a entrenador en el Barça, a dia d'avui és model que se segueix, única i exclusivament.
Exactament. Tanto Guardiola como ahora Luis Enrique siguen el mismo modelo e incluso lo están mejorando, gracias también a los grandes jugadores que tienen, porque si no sería difícil, aunque ya se empieza desde pequeñito y cuando se sube para arriba la calidad ya se tiene. Entonces cuando de pequeño ya juegas con jugadores, por ejemplo, mayores que tú, y la tocan y la tocan y la tocan, tú también aprendes a tocarla. O sea, y el Barcelona es eso, es tocar, jugar y tal, ¿no? Entonces yo te iba a decir que yo tuve la suerte de conocer a Johan Cruyff, que era una de mis grandes ilusiones como exfutbolista que había sido y tal, y lo conocí precisamente en Ciudadela.
Ah, mira.
En la acera de la fábrica de él,
de Charlie
Jenner. Sí, sí. Y
tú fue una suerte, ¿eh?
Sí, sí, fue una suerte, sí. Y además fuimos caminando los dos juntos, y por cierto que guardo una foto con mucho cariño, y una de las frases que me dijo, dice: el futbolista se hace en la calle. Y yo dije: pues tiene razón, porque yo recordaba los años míos de niño que me tiraba todo el día jugando en la calle.
Claro.
Me iba a la escuela, por ejemplo, entraba a las 3, a las 3 menos cuarto, me iba a comer y a las 3 llegaba a la escuela.
Uh-huh.
Y terminaba la escuela y otra vez a jugar a fútbol.
Sí, de festa, ¿has visto imágenes aquests dies de ella a Amsterdam cuando era petita?
En la calle.
Es que
sí, sí, sí.
Y tenía mucha razón.
Es más, yo creo que a día de hoy, si hablas con cualquier entrenador que tiene niños de Benjamín y Alevín, si un niño de 11, 12 años que no ha empezado de Benjamín o pre-Benjamín y se añade al equipo, hay una diferencia brutal a día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy en día no ves niños jugando a la calle.
No se juega a la calle.
¿No ves? Todo está en la... Y antes todo el mundo... Antes se llegaba un jugador de cadete, más o menos se englobaba en el equipo.
Que sí.
Ahora no. Y hay una diferencia enorme de los niños que empiezan en pre-Benjamín o Benjamín a los niños que les hace ilusión jugar pero empiezan con 11, 12 años. La técnica de no haber empezado antes, sí, se nota muchísimo.
Sí. Además, te puedo añadir que la calidad de Johan para mí era sublime, ¿no? Para mí en su momento era el mejor jugador del mundo.
Lo era.
Y el Barça es Johan y Cruyff es el Barça.
Sí. Un sense l'altre probablement no haurien estat res, no?
Gràcies per endonar perquè va arribar en el Barça en Cruyff.
Sí. No, dic que me'n record que hi havia en Rinus Michels l'any que va venir, sí. Bueno, i també era holandès i clar, més amics que mai. I ell mos va dir una cosa antes de que vingués ell. Diu: abans, diu, jo som aquí, diu, pel Barça, per entrenar, per tota la zona, tema de comportament, el tema de lo que heu de fer, lo que no heu de fer, vale. Però pensava una cosa, jo no mos mostraré no jugar a futbol, vos hem fitxat a vosaltres perquè, considerant que sou bon jugador
perquè
o,
és...
és millor, o digue-li el que vulguis, però clar, pensar en el Barça, pensar en el Bilbao, en el Madrid, en el Sevilla, qualque cosa
tens que tenir les condicions, sí,
clar, és entrenador que clar, no farà milagres damunt un jugador que, que hi ha d'anar allà a
pensar. Sí, sí.
Mostrar, bueno, Pigalí no li pot mostrar,
no, ni aturar-la tampoc, vull dir, bé,
sí, és que esteu, ja m'entens, no? Xavi, amb el teu cas, com a president de la penya barcelonista de Ciutadella, sí que vau tenir moltes oportunitats de poder xerrar amb ell, de poder dialogar. Com era? Quin era el tracte de tota una institució com en Johan Cruyff?
Era molt normal, molt normal, perquè va ser molt amable quan jo vaig anar que dinava a la Figuera. Me van avisar, el xiscot del Barça me va avisar, diu, hi ha en Cruyff per allà baix. No fot! Vaig anar allà baix, dic, comptes? Diu, allà encara dinava. Jo vaig esperar, ja ho sé, un quart o mitja hora, no me'n recordo exactament. Dic, però, valor que no esté, què passa? I em va fer seure a la taula, va fer seure a la taula, diu, venga, ara acabamos i subirem-nos. I va fer un parell o tres d'hores en jo, en la seva família, la sort d'en Paco que el van trobar, que ho van corroborar, el vaig passejar fins de baixa mà, fins de les palmeres.
Amb en Víctor Pazzi,
en Víctor Pazzi i ell en ses dones havien vingut amb un llate de Porto Cristo cap aquí, i van venir a dinar. Ara sé que després per mala sort van tenir un viatge que hi van quedar quasi tot perquè era un llate bastant petit, jo el vaig veure i van voler dinar aquí, i és el que per anar-hi vaig saber que havia anat gros. I la veritat és que cada vegada a partir d'aquell any jo li vaig medir el peu, lògicament jo faig sabates
i sabem perquè tenies bon peu,
i la veritat és que cada vegada que això era l'època aquella que anàvem a veure el Barça cada any, la penya, i cada vegada anàvem a l'hotel, vaig anar al Muntanyà, vaig anar en el Juan Carlos, cada vegada Johan, no deixaven entrar, no? Jo de, és que en Johan mos espera, i ell fa, vale, i mos fa entrar, i m'ho rebia molt bé, perquè hi fotos, tenen prou fotos, mm-hmm. Els companys també tenen fotos, i per exemple, un cas que mos va quedar això, passava en Romario, fot, i en Romario passava de llis, i ell, oye,
vine aquí,
foto con ellos.
Romario.
Són detalls que jo em van passat, i hi ha els companys que ho saben, i francament, un trato bastant bo. I era molt seu, havies de fer el que deia ell, això està clar, un geni, un caràcter fort, però francament, amb el trato, amb nosaltres sempre va quedar molt bé.
Un dels debats ara que s'està, bueno, que es començarà a posar damunt la taula, després, bueno, avui encara hi ha els darrers actes, avui migdia havia d'aparèixer el fill, en Jordi Cruyff, emetint un comunicat de sa família, i avui cap vespre tots els amics i familiars es retrobaran, però un dels temes que es posarà damunt la taula ara, precisament, és el tema del nom del camp. Ara surt la proposta aquesta de nomenar-lo estadi Johan Cruyff. Tota sa vida ha estat al Camp Nou. Tu, per exemple, Joana, que ets estat allà dins, com veuries aquesta idea? Creus que és merescut?
Hombre,
ja són paraules majores.
Sí, són paraules majors. Normalment, amb un pot de sort, te posen una porta.
Una estàtua.
Una estàtua.
Ara, el nom és molt delicat.
Sí, és delicat.
És delicat, i és projecte que hi ha, com sabeu, que són 600 milions d'euros, i jo crec que posaran el nom en els qui pagui l'estadi. Que crec que algú tot el món es fa. Que Johan Cruyff es mereix tot.
Sí, bueno.
Sí? Està molt
clar. Me sorprèn, tots unànimament teniu clar que seria exagerat posar-li el nom.
Sí, perquè potser d'aquí 20 anys direm que es canvi de Lionel Messi.
I podria ser en Kubala, aquí en Kubala va fer fer el Camp Nou, que les corts no hi cabien, i en Kubala va fer fer el Camp Nou. També li haguem pogut dir, està aquí a Kubala.
Maradona, per exemple, té l'estàtua en la Bombonera.
L'estàtua
però no se llama,
d'acord, Paco, d'acord. El que sí voldria dir, perdoneu, és que en Johan es fi, en Jordi Cruyff, ha dit unes paraules antes que se m'ho dit, que havia pensat quan venia, que ha dit, per acabar, diu, és que en Johan és de tots. M'ha quedat gravat aquesta frase molt bona, perquè ha ratllat d'Àjax, de selecció, de si futbol i de qual, diu, gràcies de tot,
sí, que queda,
però diu
per
Johan, és de tots,
quedarà per a sempre
les cares, dins el món de futbol, és de tots.
S'ha donat compte a la família de que se li ha desbordat,
sí,
que
yeah,
tothom volia donar sí, seu
bueno, sentiment. I ara els mitjans, el que fèiem sa broma abans, el que fins ara havia anat dient en sa boca petita o fora micros, de que sa influència d'en Johan Cruyff no només havia estat dins el Barça, sinó que havia anat més enllà, i probablement també, evidentment, amb un tema de sa selecció espanyola. Fins ara això no es havia dit, però ara sí que, no sé, com que s'ha hagut d'esperar tal vegada que
s'ha
d'anigués per reconèixer-ho. No,
eso lo reconocen hasta los del Madrid.
Ara, però, ara, sí, abans no.
Sí. Sí,
el Bertabat han esperat un poc, però molts, ja també diuen Paco Terró, crec, sí, molts ho reconeixen, sí, i ja ho reconeixen. La
gent del futbol ho reconeix, sí, deixa sí, estar a Madrid, deixa exacte, estar a Sevilla, la gent del futbol ho reconeix, perquè són ganes.
Futbol,
ara,
sí,
si hi ha quatre fanàtics per una banda, per l'altra, ja és un altre futbol, sempre hi serà, són ganes.
Como el Barcelona, sí, con el fútbol de Johan, triunfó, y además se jugaba muy bien al fútbol, y los que lo han seguido... Lo están haciendo fantástico. La selección española tenía que coger ese fútbol.
Sí.
Y se ha visto bien claro en el cuando se ganó el mundial. Los jugadores. ¿Y cuántos jugadores había del Barça? Había muchísimos.
Sí.
Se jugaba el fútbol, se ha jugado el fútbol del Barça y se sigue jugando.
Sí, es una veritat. Incluso, no hace cap mal a ningú.
Incluso hasta las selecciones pequeñas. Ayer estuve viendo la sub-21 y también juegan tocando y tocando. Sí.
Mira, si un año se mort en Johan José Luis, que aquest dissabte segons es diu es produirà sa imatge, sa fotografia històrica aquesta, amb tots els presidents del Barça vius junts, tenint en compte ses desavinències que hi ha entre diversos d'ells, que pràcticament sa relació és nul·la, així i tot aconseguirà que sí, bueno, diuen que serà darrer homenatge,
sí, per a lo que dèiem, sigui com ell no hi ha ningú, no, perquè ha estat el propulsor d'una nova era que ha duit tant d'èxits a la Barça. Ahir, un dels documentals que feien per la televisió, va sortir en Paco Seuriolo, que és
el preparador físic.
També és el director de metodologia del Barça. Sí. El posava això, no? I va mostrar, diu, la primera diapositiva que mostrava totes les lots que entren jugant al Barça, des de 8 anys fins a tal, no? I hi ha un pòster amb 6 homes. Dalt de tot hi ha en Rinus Mitchell, que dona explicacions a en Johan Cruyff. Baix de Rinus Mitchell i en Johan, hi ha en Johan que dona explicacions a en Guardiola, i baix hi ha en Guardiola que dona explicacions a en Xavi, i tal posa evolució del futbol a Can Barça,
yeah.
I són poc el que te diu la figura d'en Johan, no? Que va voler dur aquí aquest model, no? Per això tothom és conscient, dir el contrari és no estimar el Barça i no estimar el futbol, perquè és una evidència tan clara. Sí. Que no pots anar en contra d'aquesta evidència, i és normal que tothom vagin a espalco i facin el que hagin de fer, perquè jo crec que s'ho mereix i molt més, no?
De fet, jo crec que molta gent, bueno, jo m'hi incloc, perquè bueno, jo no sé mai que surt del món del bàsquet, jo futbol, bé, del Barça, però no, jo me vaig començar a enganxar amb el món del futbol els anys que quan va començar en Cruyff, que hi va en Romario, i jo crec, Charlie, que moltíssima de gent va començar a enganxar-se a mirar futbol tal vegada, o a seguint el Barça tal vegada, sí, a partir d'aquesta època.
Sí, sí, perquè aquella època de que Cruyff va començar a ser entrenador, van fer tenir aquells 4 anys seguits, van guanyar la primera Copa d'Europa del Barça, això és històric, i després guanyar 4 lligues seguides, que el Barça no s'havia guanyat mai. O sigui que són massa coses juntes que fan que aquest home hi tingui prou poder dins el futbol per crear aquest mètode que es pot millorar o perfeccionar com han fet en Guardiola i en Luis Enrique. Però està clar que hi ha un antes i un després de Johan Cruyff dins el Barça i dins el futbol.
I sobretot mentalitat,
sí,
perquè va arribar a un club,
vale,
on no hi havia gens d'ordre, va posar ordre i va fer entendre que hi ha d'haver mentalitat guanyadora, perquè això avui en dia és bàsic.
D'acord, però se'l va fer guanyador.
Qualsevol esportista, qualsevol club, qualsevol equip, si no hi ha una mentalitat guanyadora, ja pot ser molt bo. Que en un mes decisius te falla aquell...
I era valent, era valent.
Exactament, va fer entendre que havia de tenir aquest aspecte.
Res, que queden 4 minutets, el futbol segueix, el món segueix, i aquest dissabte, Paco, hi ha un Barça-Madrid. Què passarà?
A mi, los partidos que se juegan después de que hay partidos de la selección, no me gustan tanto como cuando la liga es seguida.
No.
Porque no sabes qué puede pasar, cómo pueden venir los jugadores. Son muchos muchos kilómetros que viene. Ahora, por ejemplo, el chiquito nuestro, Messi. Viene de jugar dos partidos, viene desde Argentina, llegará hoy o mañana.
I el Barça, que es dime que el següent juga amb Salatilla de Madrid, exactament. Champions.
No se sabe. Además, además el Madrid es un gran equipo y ese partido mismo va a querer ganar por todas, porque para salvar el honor y demás, y será un partido difícil. Ahora, ¿qué me gustaría que quedara? Pues que gane el Barça, para mí.
Joan, ¿qué farías tú?
Avui he sentit una paraula que es desgast. Diu, serà un partit de desgast, no sé per on te l'he sentida, me l'he fet, perquè no són jo que ho dic, però ho crec. Crec que serà un partit de desgast, de veure qui és qui pot aguantar, qui és qui, perquè clar, es pot ser un partit, a veure qui és qui està bé o...
Amb el cas, Joan, amb la situació aquesta del Barça a 10 punts del Madrid, i tenint en compte que aquests 3 dies després juga un partit de molt de desgast com serà el de Salat i de Madrid de dimecres, què feim?
Són els partits que són els entrenos ara. Vull dir, jugar el partit, te dones entreno pel pròxim.
Però dissabte...
No.
A rompre i ja veurem.
Ells aniran a jugar, i els que haurà de rompre és qui no tinguis la pilota, ja veurem. Ja veurem.
Sí, ja ho deien, si jo tinc la pilota...
No, de totes maneres, hoy en dia... Se ve que hay unos sistemas de recuperación mucho mejores que los que había antes. Entonces el jugador se recupera mucho antes. Él recuerda, lo mismo que yo, que en la época nuestra, él menos porque jugaba en la portería y no corría mucho. Però nosaltres que teníem que correr...
Clar, ha rebut.
Pensava més. Sol vegada em pensava més. Perquè havia d'anar darrere els altres. No corrien.
Però és verdad. Resulta que los que jugamos, por ejemplo, domingo... Hasta incluso el jueves, si lo dabas todo, no te recuperaba, no estabas recuperado. O sea, el lunes, martes y miércoles, estabas hecho polvo. Y hoy en día juegan cada 3 días. ¿Por qué? Porque hay unos sistemas, Sí, y hoy en día hay unos sistemas que es recuperan al jugador en 24 o 48 horas fácil.
Tema de dietes, tema de...
También, está muy...
Estiraments, en fin, tot, sí.
Res, m'ho hem d'anar, res, un minut ràpid, Charlie.
Sí, no, de sa penya perdim un quants i...
Mirarem... En el Barça-Madrid?
Sí, sí. Mos han anat a tenir 6 abonos, 8 abonos de ses socios i han aconseguit 7 o 8 entrades més a Madrid. Farem un hora en Cruyff.
S'ha vist abans, això.
Farem un hora en Cruyff i crec que es guanyarem.
Molt bé. M'ho hem d'anar. Paco Serrano, gràcies per haver vingut.
Gràcies.
Joan Capó, gràcies per haver vingut. I Charlie i José Luis, fins a pròxima.
Fins a pròxima.
Gràcies, bones tardes.
Estimats oients, fins demà. Adeu.